Hola, sí. Alcaldessa, director territorial de Cultura, regidors, administrador de l'hospital, patrones i patrons, sitxetanes i sitxetans, bona tarda a tothom. Després de les explicacions que dos historiadors del grup d'estudis sitxetans, Àngels Parés i Jacint Sastre, ens han fet a la sala gòtica de Maricel, que és la localització de l'antic hospital de Sant Joan Baptista, comença tot seguit una de les activitats que el grup d'estudis sitxetans ha preparat per afegir-nos a la celebració d'aquests 700 anys. I és per la nostra entitat un gran honor, i per mi mateixa també com a presidenta del grup d'estudis sitxetans, poder personalment haver-nos afegit a aquesta celebració. Benvingudes i benvinguts. Gràcies per la vostra assistència.
Gràcies, Núria. Jo parlo en nom del patronat de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, en representació del Jordi Sanz, l'administrador, i les patrones que representen el poble, no? La Judit Miró, Mireia Rossell i Anna Grimau. Primer de tot, agrair a Museus de Sitges, no?, que hagi donat aquest magnífic espai, el Saló d'Or, i per suposat la capella, la sala capella, sala gòtica, no?, aquí cadascú li diu d'un nom diferent perquè ens la sentim molt nostra, aquella sala, doncs per donar lloc a aquest acte que dona aquest tret de sortida a la celebració dels 700 anys de l'hospital. Per suposat també agrair a la Isabel i en Jacint, perquè ells són aquests dos investigadors, aquests dos historiadors que inicien, activen aquesta guspira d'aquest cicle, aquestes conferències que posarà sobre la taula el coneixement al voltant dels 7 segles d'història de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges. Ho fan sota el paraigua del GES, per tant també al grup d'estudis sitgetans els hi hem d'agrair des de part de l'hospital que s'hagin sumat a aquesta celebració. És el primer acte de molts, però no és només un primer acte, sinó que ens fa moltíssima il·lusió perquè precisament posa de relleu aquesta identitat sitgetana, aquest pes històric que té l'hospital, que té la nostra institució, que és de les més antigues en actiu de Catalunya i la més antiga de Sitges. No? Tots d'alguna manera ens sentim molt propi l'hospital perquè hi ha històries de família, hi ha comiats, hi ha arribades, hi ha visites de diumenge i moltes d'aquestes activitats dels 700 anys les hem pensat precisament pels que actualment viuen a l'hospital, que són els nostres avis i àvies de Sitges. La majoria de les activitats dels 700 anys estan pensades per ells, però també estan pensades perquè el poble de Sitges, ostres, recuperi l'anar a l'hospital. Tornem a obrir l'hospital, no? I bueno, a veure què ens depara aquests 10-11 mesos per endavant, molta feina, però bé, en tot cas, sisplau Isabel, Jacint, tenim moltes ganes d'escoltar el que ens vol compartir, estem molt contents i molt agraïts a Jacint que vulgui compartir amb nosaltres i amb el coneixement del poble de Sitges aquest episodi de la història medieval del nostre poble que tan important és. Així que sense més, sisplau i moltes gràcies per haver vingut.
Bé, no havia preparat res perquè volia que em sortís de l'ànima el que havia de dir en aquest moment. Amb en Jacint ens vam conèixer a preuniversitari, quan fèiem preu, i a partir del següent any, després de preu, i ja ens vam trobar a la facultat i vam començar a anar junts als arxius. Ell feia les coses difícils, jo no, però el que he pogut veure aquests anys, ara fa 50 anys, no? Més o menys, ja no sé quants anys fa, que l'estic controlant i mirant el que fa, i no controlant, diguem, el sentit mal dolent, però de vegades li estiro un paper, me'l miro, penso que interessant això ho he fet sempre, no m'ha renyat mai, i ja té una quantitat d'informació, o sigui, aquests 50 anys, és brutal la informació. Sí, Jacint, tens caixes i caixes i caixes. I el que aquí demano, ja que aquí hi ha l'alcaldessa, hi ha gent de cultura, que tota aquesta documentació que tens, Jacint, sisplau, que es faci, es posi a la vista, que pugui estar a la vista. No demano res més. És, penseu, que us dic, és una informació que canviarà, diríem, la manera del que sabem, sí, Jacint, canviarà. Hi ha una quantitat de documentació que es quedaríeu vegades, caixes i caixes i caixes, totes amb una, té una lletreta petiteta, i això no vull que es perdi, perquè és una joia que tenim. Molt bé fer exposicions, molt bé fer llibres que poden ser de divulgació, perfecte, però també necessitem Sitges, aquella base cultural, aquells tipus de llibres que trobàvem uns anys abans, que no són pas còpia del que diu un, còpia del que l'altre, una barreja, sinó cert que se n'han fet llibres ara, com és el de l'Eglésia de Sitges, amb molta investigació, etc. Però sí que els que hi ha, els que majoritàriament es fan, no és amb aquesta visió potent com tindria que ser si volem que sigui un Sitges cultural com ha estat en altres moments. I un fet que seria importantíssim és tenir els documents que té ell, posar-los a la vista, no, ell no sabia que anava a dir això ni molt menys, i poder-los posar a la vista perquè us quedaríeu parats de la informació que hi ha, l'amplíssima informació, i com Sitges, com guanyaria, diríem, culturalment, situant-se en l'ambient de la Catalunya d'aquell moment. Vaja, jo demano, tant a l'alcaldessa com els que són altres representants del món de la cultura, si us plau, que tinguin en compte això, que tinguin en compte, perquè en Jacint no és una persona que es reconeixi ni que vagi pels carrers, ni tal com altra gent que pot conèixer un món cultural. No, ell va, fa la seva, tot el dia està amb els seus treballs, i clar, si està amb el seu treball no pot donar-se a conèixer d'alguna manera, i ell també és d'una manera que mai dirà el que sap, ni el que sempre al revés, és humil, és senzill i no valorarà mai el que fa. Jo demano, i demano per favor a l'alcaldessa que s'ho miri, que és el regidor de Cultura o qui sigui el necessari, que faci aquest esforç d'intentar presentar-li nosaltres un, jo no em penso fer res, jo, però ell, presentar un, la seva informació, i que somen un part de un moment de un parell de coses de la seva informació perquè s'adoneu el que és, la formació que té. Somen això, i dic que estic molt contenta, Jacint, que aquest saló estigui ple de gent per que pugui escoltar-te en tu i poder dir tot el que saps, una miqueta, una dècima, una centèsima, no sé, mil·lèsima part del que saps tu, I molt orgullosa de ser la teva amiga i de poder-te pogut ajudar amb el que he pogut. Gràcies, Jacint.
Bé, la conferència... Va, espera que ho posaré més cap aquí. La conferència està dividida en quatre parts. Primer parlaré de forma cronològica. Primer us parlaré del Palau de Bernat Centelles, que és on es va fer l'hospital, i aquest palau va ser construït més o menys entre el 1276 i va continuar exercint la seva funció fins al 1324. El segon capítol estarà dedicat a l'Hospital de Sant Joan propiament dit, l'any 24, fins als dos anys que hi ha des de l'autorització que rep del bisbe i la construcció del mateix, doncs serà la segona part d'aquesta xerrada. La tercera part serà l'exposició d'un quadern de comptes que es conserva a la Catedral de Barcelona, quadern de comptes de l'hospital que abasta de 1326, és a dir, des de la mort d'un fonollà fins al 1341. I finalment li dedicaré una breu cluenda al 1346, que abastarà els anys 1341 i 1342. Bé, doncs, comencem. En un pergamí de data 1 de juliol de 1276 hi llegim, ho dic en llatí, després ho traduiré, Ego Agnes, filia Guillemi de Sitges, quondam remito et etiam de finio bobis, Bernardo de Cintiris, et sancio uxore eusdem, domos, quas edificabistis et construxistis in predicto podio de Sitges, quas abeatis atusum et propietatem vestrem, sine aleco obstaculo et retento mei et meorum. Val a dir, tu dir, vol dir jo, Agnès, que era la castlana de Sitges, filla de Guillem de Sitges, que era el seu pare, l'anterior castlà, difunt, restitueixo i també defineixo a vosaltres, Bernat de Centelles i Sansa, esposa d'aquest, les cases sí, que veu edificat i construït a l'esmentat Puig de Sitges, les quals tingueu en ús i propietat vostra sense cap obstacle de l'intenció meva i dels meus, que no hi hagués allà un cruce de jurisdiccions, que val a dir, la Castlana de Sitges es compromet a no molestar a Bernat de Centelles per haver construït aquest palau, segurament sense la seva autorització. En llatí medieval, domus significa casa o edifici, però tanmateix pot significar habitació o part definida d'una causa, d'una casa, perdó. Doncs bé, les cases així esmentades fan referència a l'edifici conegut com palau, de Bernat de Centelles, o simplement conegut com Palau. En aquest palau és un edifici allargat i estret que es perllongava sobre la façana marítima del Puig de Sitges, entre les roques banyades pel mar i l'actual carrer de Fonollà. Constava d'un nucli central constituït probablement per un menjador i una sala d'estar, a orient de les quals s'obrien les dependències destinades a corral, molí, celler i cuina. I a occident, tres habitacles, la funció dels quals era de servir de dormitori o estança d'ús privat per als seus propietaris. Això és el que jo dedueixo. Una porta donava, que parlem de la porta de l'hospital, una porta donava accés a l'hospital, concretament a la part del nucli central, segons com ens ho mostra un document, a l'inici del qual trobem els següents mots: Petrus Anglès, Baiulus Nobilis Ugonis de Cardona, Canonis i Barcinone, Anteianum Palaci Venerabilis Domini Bernardi de Centelles, presentabit Venerabili Domino Gaustrando de Ripis, Milite, Quandam Literam Papirem. És a dir, és un document molt curiós. Val a dir que Pen Anglès, batlle del noble Hug de Cardona, canonge de Barcelona, davant la porta del palau, la porta que devia estar on avui és la sala gòtica, davant la porta del palau, va lliurar el venerable Bernat de Centelles, el venerable senyor Galceran de Ribes, una carta de paper que deia més o menys que li privava del seu dret d'obligar a la població de Ribes a construir el nou castell que llavors es feia a Ribes. El nou castell que el tenia el Caslans, ja us en parlaré una mica, que crec que les seves ruïnes, això m'ho té que dir un ribetà si ho sap, es troba darrere de la muntanyeta de Can Baró de la Cabreta. Allà de Can, em sembla que hi ha uns restes d'un castell que no es va arribar potser a finalitzar del tot. Bé, el palau bastit per Bernat de Centelles l'any 1276 o poc abans va passar al seu fill Bernat II de Centelles, senyor de Terrassa, i mort aquest a la seva filla Blanca, la qual el 17 d'octubre de 1320, amb l'assentiment del seu marit Guillem de Calders, va vendre a Bernat de Fonollà per 41.000 sous de moneda de Barcelona Eternal, posa les monedes. El document diu Castrum et Castlaniam nostram de Sigis, cum universius iuribus et pertinences iusdem, et etiam domus nostres vocatas palacium. Això està en el llatí de l'època. Et hortum cum universis pertinencis et iuribus eurundem. Quas et quem habemus et habere debemus indicto castro de Sigis. Això és, us venc el castell i castlania nostra de Sitges, amb tots els seus drets i pertinences, i també les cases nostres anomenades palau, i l'hort que junt amb tots els seus drets i pertinences, les quals i el qual tenim i devem tenir en dit castell de Sitges. Descorreguts uns mesos, Bernat de Fonollà procedí a transformar en cases vivendes distints espais del palau. Així, el 5 de maig de 1321, Fonollà establia, aquí ja, si mireu aquest d'això, és un esquema dels establiments de les diverses dependències del Palau, feta per en Fonollà, abans de fer-hi l'hospital. Descorregut uns mesos, procedia a transformar unes cases en cases vivendes distints espais del Palau. Així, el 5 de maig de 1321, Fonollà establia a Guillem Moy i els seus per tal de construir cases la part del Palau anomenada Corral, confrontada amb la via pública, amb la resta del Palau, amb les cases de Romeu Brugués i amb la Mart, a ser senyal de 5 sous de moneda de Barcelona Eternal, pagadors per la festa de Nadal. El senyor rep d'entrada 50 sous de moneda de Barcelona. Poc després, el 21 de juny de 1321, l'esmentat Fonollà estableix a Pasquars Banyols i els seus l'indret del Palau anomenat Casa del Molí, confrontat amb les cases de Guillem Moy, amb la resta del Palau, amb el carrer públic i amb el mar, a ser senyal de 7 sous de Barcelona, de 7 sous de moneda de Barcelona de Ter. Bueno, us ho diré, a partir d'ara només et diré sous, perquè els sous hi ha tipus de sous, si és moneda de doblego o de terra. Les referències a les monedes són monedes de terra, o sigui que no cal que insisteixi, només parlaré del sou senzillament. Diu, estava en Guillem, amb la resta del amb el carrer públic, a 100 senyal de 7 sous, i rep com a entrada 60 sous de moneda de Barcelona de Ter, no en diré més. El 15 d'octubre de 1321 estableix Fonollà a Guillem Amat dels seus la part del Palau confrontada amb les cases de Pere Llorenç, amb el carrer públic, amb les cases de Perico Xifré i amb el Mart, a 100 de 10 sous de moneda de Barcelona. En concepte d'entrada, Fonollà percep 226 sous. També el 15 d'octubre de 1321 estableix a Pere Llorenç i els seus la part del Palau confrontada amb les cases de Guillem Amat, amb la tenença de Romeu Guibert, amb la via pública i amb el Mart, ascens anual de 5 sous i per aquest establiment el senyor de Sitges rep 113 sous en concepte d'entrada. El mateix dia, 15 d'octubre de 1321, Fonollà estableix a Pere Xifré de Sitges i els seus la partida del Palau confrontada amb les cases de Guillem Amat, amb les cases del seu Palau, amb el carrer públic i a 100 senyal de 10 sous d'entrada i d'entrada 170 sous. El 26 de desembre del mateix 1321, l'esmentat senyor estableix a Guillem Perxa de Sitges i els seus la part del Palau anomenada Cuina, que limita amb les cases de Pasquars Banyols, amb el camí públic, amb una partida del Palau i en el Mart, a 100 senyal de 12 sous i 250 sous d'entrada. Finalment, sabem per un document de 15 d'agost de 1329 que en data desconeguda Bernat de Fonollà havia establert a Bernat Xifré la part del Palau, que segurament era el celler, que confrontava amb les cases de Pasquars Banyols i Guillem Perxa. Bé, tot això està aquí esquematitzat. En fi, doncs, l'any 1321, la major part de les dependències del Palau havien estat establertes a particulars per tal de bastir-hi cases, llevat de la part central que Bernat de Fonollà anomena en un document Palacio Nostrum, o sigui, el seu palau, la qual el senyor s'havia reservat per donar-li un altre ús. Bé, passo a la segona part. Parlem de l'Hospital de Sant Joan, 1324-1326. Som a l'any 1324, ara fa 700 anys. En aquesta data, Sitges i el seu terme comptaven amb una població entre fixa i flotant que s'apropava al miler d'habitants. Tanmateix, Sitges gaudia des de feia relativament poc del privilegi de convocar mercat setmanal cada dijous, mercès al privilegi otorgat pel rei Jaume II el 12 de març de 1321, a petició de Bernat de Fonollà. Hi ha una altra sessió de mercat que és de 1307, però pel motiu que sigui no es va consolidar. I ara encara hi ha una tercera otorgació de mercat a Sitges el 1346 en temps de la Pia Almoina. Bé, el dit senyor de Sitges feia també relativament poc, l'any 1317, suposo, poso un interrogant, que havia obert el camí de les costes de Garraf, concretament el tram que unia Calafort amb el pas de la Maladona, o Coll de la Falconera, facilitant així la comunicació per terra amb Barcelona. He dit per terra, perquè la via marítima, per via marítima la comunicació era molt freqüent, gairebé diària. El preu d'un viatge per mar a Barcelona acostumava a ser de 12 diners i si portava bagatge, de 2 sous. El mercat i el novell camí de les costes facilitaven el flux de forasters a Sitges, sovint pobres viandants que necessitaven un allotjament accessible i gratuït. Necessitaven, per dir-ho clar, un hospital. L'acte de naixença de l'Hospital de Sant Joan de Sitges porta data de 20 de febrer de 1324. Aquest dia, el bisbe Pons de Gualba i el capítol de la Catedral de l'Església de Barcelona fan donació a Bernat de Fonollà de la plena potestat per construir un hospital per atendre pobres de Crist i per construir-hi també un altar sota la invocació de Sant Joan Evangelista, no baptista, després serà baptista en temps de la Pia Almoina. L'hospital ha de ser bastit a la vila de Sitges, a les cases anomenades Palau, o sigui, el Palau del Centelles. Hi ha dues cases de tamany mitjà contigües situades a la part d'Occident que Bernat de Fonollà havia comprat a Blanca, filla i hereva de Bernat II de Centelles, difunt. Aquest palau i dites cases confrontaven d'una part amb les cases de Guillem Persa, d'altra part amb les cases i retrocorral de Pere Llorenç, i d'altra part amb el carrer públic, i d'altra part, finalment, amb el litoral marítim. El bisbe Pons i el capítol donen tanmateix a Bernat de Fonollà el domini directe i l'odial, és a dir, la plena propietat del palau i de les cases contigües. L'esmentat domini directe pertanyia al capítol de la Catedral de Barcelona com a senyora eminent del castell i terme de Sitges. Un servis que el document fundacional de l'hospital aplica el mot palau exclusivament al recinte que una vegada realitzats els establiments de 1321 Bernat de Fonollà havia reservat per a si, és a dir, que anomenava el Palacium Nostrum. Creiem que el recinte constituïa el nucli o porció central de l'antic palau i estava compost per més d'una dependència. Com diu el document llatí, diu incubus dan domimus que evocantur palacium, és a dir, en altres cases que són anomenades el palau. Aquesta part del palau, degudament transformada, passarà a ser la capella de Sant Joan. Un servis també que les dues cases contigües per la part d'Occident havien format part fins al 1321 del Palau i havien estat establertes a Guillem Amat i a Pere Giferé. Per raons que desconeixem, Bernat de Fonollà les havia de Bellnou adquirides i ara, transformades, passaran a constituir la denominada Casa dels Pobres, Malalts i Viandants. Desconeixem a ciència certa qui fou el constructor de l'Hospital de Sant Joan. Pensem que no seria del tot errat atribuir l'obra a l'antic Riquer, fill de Bertran Riquer, mestre d'obres del rei Jaume II. Aquest Bertran Riquer és l'autor de la capella de Santa Àgata de Barcelona, va també treballar al monestir de Pedralbes, també sembla l'autor del sarcòfag de Jaume II al monestir de Santes Creus i també va treballar amb el castell de Sitges en temps de Bernat de Fonollà. Doncs bé, per una època datada al 15 de setembre de 1324 trobem relacionat amb Antic Riquer, amb Bernat de Fonollà. Es tracta, però, o sigui, atribuir-li a ell l'obra, es tracta d'una mera hipòtesi. Només sabem que va estar en relació amb ell, amb aquest mestre d'obres. No coneixem a ciència certa si va ser ell l'autor de les arcades i de tot el que constituïa llavors l'hospital. Quan el material emprat per la construcció, hem de dir que no sabem res del tipus i procedència de pedra utilitzada en parets i arcades, que podria ser originària de la relativament propera Pedrera de Montjuïc. Pel que fa al Fustam, estem força millors informats. En una escriptura de la Cancelleria Reial, amb data 3 de desembre de 1325, ens informa del permís lliurat pel rei Jaume II a favor de Bernat de Fonollà per extraure 50 doblers o necles de les parts de València, a fi de construir un hospital al lloc de Sitges. El document de la Cancelleria diu «Pro construendo in loco de Sitges quandam hospitali». La necla, segons el diccionari del Cuber Moll, era una peça llarga de fusta per a la construcció. Junt amb aquestes necles, on feus d'enveus d'un número indeterminat de cairats, procedents de Tivissa i del Coll de Balaguer, d'on Fonollà era també senyor. Fonollà també era senyor de Tivissa i de Selma i d'alguns altres indrets. Afirma Torni Griera, en el seu llibre titulat La Casa Catalana, que anomenem cairats les vigues que van de la carena d'una teulada a la paret mestra. Acostumen a tenir 4 metres de llargada. En aquest temps també, i sense poder precisar la data, Fonollà va adquirir de Bernat Porta de Vilafranca un nombre indeterminat de pals valorats en 30 sous de moneda de Barcelona. L'hospital ja estava enllestit el 24 de maig de 1326 quan el senyor de Sitges donà forma pública a les seves darreres voluntats, és a dir, feu testament. En dit testament, redactat en llatí, on declara, tradueixo, vull que la dita vila de Sitges hi sigui perpètuament l'hospital de pobres que jo vaig allí construir i fer construir. I en altra disposició de que Fonollà, on vol ser sepelit, escolleixo ser sepultat a la capella de l'hospital que vaig construir o fer construir a la meva vila de Sitges, en el lloc que jo allí vaig assignar per a la sepultura del meu cos. En el testament trobem tanmateix diverses disposicions relatives a l'hospital i en primer lloc la que determina la finalitat i objecte de la institució. Diu en el testament, vull i ordeno que en el dit hospital siguin admesos, rebuts i cuidats els pobres, pelegrins i altres necessitats, com també els orfes i de més pobres, dèbils i malalts, que no puguin treballar ni procurar-se l'aliment, els quals, una vegada sants, siguin despedits de l'hospital. Veieu que parla de pobres, malalts i pelegrins, que són la clientela habitual dels hospitals medievals. Altres clàusules testamentàries ens informen de la persona i funcions de l'administrador o procurador de l'hospital, com per exemple, diu el testament, vull i també estableixo i ordeno que qualsevol que per qualsevol títol ens succeeixi en la possessió del dit castell meu de Sitges constitueixi i posi en dit hospital un procurador o administrador que ve i diligentment cuidi d'ell i dels pobres que en dit hospital es refugiessin. Salvat també i exceptuat que dita senyora Blanca, esposa meva, mentre es visqués i després del seu traspàs, dit Guillem de Torrelles, canonge de Barcelona, mentre es visqués, i després de la seva mort, Humbert de Fonollà, germà d'aquest, mentre es visqués, posi i constitueixi procurador i administrador dit hospital. Perquè primer els senyors de Sitges que els succeeixin en Fonollà seran els que nomenaran l'administrador. Però abans de que vinguin els seus successors, ell ja estableix que la seva vídua, Blanca de Fonollà, que el seu cosí Humbert amb Guillem de Torrelles i el seu també cosí Humbert de Fonollà siguin ells els encarregats de nomenar l'administrador o procurador de l'hospital. Bé, sobre les rendes que el procurador ha de percebre, ens informa la recent clàusula. Jo, així doncs, per al sosteniment del procurador i administrador de l'hospital i també per la perpètua cura del mateix hospital i per tenir tanmateix cura dels pobres que en dit hospital es refugiessin, dono i assigno 500 sous de moneda de Barcelona que dit procurador ha de tenir i rebre cada any perpètuament de les rendes del meu castell de Camp d'Adams. que per franc de l'ou, és a dir, en plena propietat, tinc i posseixo la predita diòcesi de Barcelona. Vull que els residus de dites rendes es donin també i s'hagin de donar al procurador de l'hospital esmentat. Per dir testament, Fonollà fundà també a l'església de Santa Tecla dos presbiterats perpetus relacionats amb l'hospital, que ara amb dos participaven per al seu sosteniment de les rendes de Camp d'Àsens. Institueixo, diu el testament, a l'església de Santa Tecla de Sitges, a les dues capelles les quals en dita església vaig construir o fer construir, dos perpetus presbiterats, un val a dir a l'altar de Sant Miquel i l'altre a l'altar de Sant Pere Màrtir. Tenint en compte que qui serveix l'altar d'altar de viure, diu el testament, així doncs, dono i assigno als dos presbiterats per al sosteniment de la vida dels seus rectors, val a dir, i val a dir una, a un i altre dels dos 300 sous de moneda de Barcelona que han de tenir per percebre cada any perpètuament de les rendes del castell de Camp d'Àsens que per franc a l'ou tinc i posseixo a la diòcesi de Barcelona. O sigui que també de Camp d'Àsens tenien que venir les rendes per al sosteniment dels beneficiats d'aquests dos presbiterats i també per al funcionament de l'hospital de Sant Joan. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, un codicil és una disposició d'última voluntat a la que hom modifica o aclareix o revoca el que ha estat establert en testament. És a dir, modificació feta a última hora d'un testament. Doncs bé, trobant-se Fonollà greument malalt, va otorgar codicil el 24 d'octubre de 1322. On, entre altres coses, disposa. Tenint en compte, així doncs, que en el meu testament vaig escollir ser sepultat a la capella de l'hospital, que jo vaig construir o fer construir a la vila meva de Sitges, per aquest codicil escolleixo ser sepelit a l'església parroquial de Santa Tecla de Sitges, en el lloc, val a dir, que per aquest fi vaig assignar. No podem comprendre la raó d'aquest canvi de darrera hora, quan ja estava moribund, però que no podem penetrar la ment d'aquest moribund. No sé el que li va fer que a última hora canviés ser sepultat a l'hospital per ser sepultat a l'església de Santa Tecla. En dit codicil, s'hi llegeix tanmateix les següents clàusules. També, tenint en compte que en el meu testament he deixat a cada un dels presbiterats per mi instituïts 300 sous de moneda de Barcelona, a rebre i percebre cada any perpètuament de les rendes del meu castell de Camp d'Àsens, per aquest codicil dono a cada un dels presbiterats altres 100 sous que han de rebre i percebre de les rendes de dit castell. Ultra, val a dir, dins 300 sous que ja rebien. Així, cada un dels 10 presbiterats tingui o rebi cada any 400 sous de les rendes de dit castell. També, tenint en compte que en dit, continuo en el codicil, també tenint en compte que en dit testament he deixat i assignat a l'hospital que la vila meva de Sitges vaig construir o fer construir 500 sous de moneda de Barcelona, a tenir i percebre cada any perpètuament de les rendes del dit castell de Camp d'Àsens per al sosteniment del procurador de dit hospital i per tenir-ne perpètu regiment i per tenir cura dels pobres que en dit hospital es refugessin, per aquest codicil dono a l'hospital per realitzar les predites coses altres 100 sous que s'han d'obtenir i percebre perpètuament cada any, com prèviament és anunciat, de les rendes del castell de Camp d'Àsens. Ultra, els 500 sous abans ja atorgats. Així, val a dir que dit hospital tingui anualment 600 sous de les rendes de dit castell. En resum, el senyor de Sitges, a darrera hora, assigna anualment 600 sous a l'hospital de les rendes de Camp d'Àsens en lloc dels 500 sous inicials que els havia cedit al testament. Bé, Bernat de Fonollà va deixar d'existir el capvespre del dissabte 25 d'octubre de 1326 a Vilafranca del Penedès, a la seva casa del carrer de la Prellada. Bé, immediatament després de la seva mort, es va executar, es va fer l'inventari general dels béns de Morat de Fonolloc, que Àngels Parés ha estudiat molt bé, o sigui, si voleu més detalls, acudiu al seu estudi. Una de les clàusules de l'inventari han fet a partir del 27 d'octubre de 1326, dos dies després del seu traspàs, i llegim en una de les clàusules. En dues, però de dites tres caixes del dit arxivanc, hi trobem les següents coses. Val a dir, 22 peces de pany de cànem i d'estopa, entre grans i petites, i 4 peces de fustany de dit cànem, les quals 22 peces de pany de cànem i d'estopa i les 4 peces de fustany restaren en poder de la senyora Blanca al servei de l'hospital que dit difunt havia instituït a la seva vila de Sitges, les quals ja dites peces de pany i fustany dit difunt, com dit la senyora ens va dir, havia assignat a l'obra i servei de l'hospital esmentat. Bé, us passaré, després de la mort de l'hospital, parlar de la tercera part, tot el quadern de comptes, que abasta de 1326 a 1341. Bé, es conserva custodiat a l'Arxiu Capitular de Barcelona un quadern de comptes de l'Hospital de Sant Joan de Sitges que abasta els anys 1326 a 1341 i que ens proporciona abundant informació sobre el devenir anual de l'hospital. Es tracta d'un únic document medieval de gran valua, ja que no coneixem cap altre quadern de comptes anterior a l'any 1728. O sigui, el següent quadern de comptes és del 1728. Suposo que ja us parlarà a la propera conferència, Isabel, d'aquest quadern de comptes, transcorreguts quasi després de 400 anys. Passem a fer una breu descripció cuneïcològica del quadern. Ens trobem davant d'un manuscrit de paper de dimensions 190 x 311 x 13 mil·límetres, compost per un únic quadern de 38 folis, numerats modernament en xifres aràbiques. Estat de conservació regular. El primer foli i el darrer presenten perforacions i taques d'humitat. Enquadernat el 25 d'abril de 1982 amb cobertes de cartró, segons ens informa una casseria sobre aquestes cobertes. De la mateixa data, sobre la primera coberta, hi trobem escrit a mà: Sitges, Hospital de Sant Joan, comptes de 1326 a 1341. Estat del còdex complet, llengua catalana. Escrit en una sola mà, creiem que la de Ramon Desplà, tal i com consta en el primer foli, on hi trobem anotat. Rúbrica que fas jo, Ramon Desplà, capellà que solia ser del damunt dit Fonollà, etc, etc. L'escriptura és gòtica, cursiva, arrodonida i ben assentada. La tinta és aquesta és una pàgina del quadern de comptes. La tinta és de color marró fosc, amb oxidació que dificulta sovint la seva lectura. Veu que l'oxidació l'ha atacat bastant. L'origen del quadern de comptes, creiem, es troba en la següent disposició testamentària de Fonollà. Diu: vull, estableixo i ordeno que el procurador de dit hospital lliuri i faci lliurar cada any a aquell qui per qualsevol títol en succeeixi dit castell meu de Sitges i el rector de dit església de Santa Tecla i a dos procuradors del mateix castell de Sitges, és a dir, que els que tenen que revisar els comptes són el senyor, el rector i dos procuradors del mateix castell de Sitges, els quals el meu successor a aquest fi escollir. Revisin el còmput o càlcul tant d'aquelles coses que rebés com de les coses que donés i expedís i altrament administrés per raó i causa de l'esmentat hospital. En el primer foli del quadern hi trobem escrit, en una data de difícil lectura, potser el 22 de novembre de 1326, trobem escrit: la damunt dita dona Madonna Blanca, la vídua d'en Fonollà, donar i assignar donar i assignar a mi Ramon Desplà de ma vida, segons la forma del testament del senyor de Mundit, la procuració i administració de l'hospital, el qual el dit senyor havia construït a la vila de Sitges. O sigui que la vídua de Bernat de Fonollal, una de les coses primeres que fa és anomenar administrador Ramon Desplà. L'administrador Ramon Desplà havia estat prevere i capellà privat de Bernat de Fonollà. En el seu testament, aquest, o sigui Fonollà, li lega 500 sous, quantitat que augmentà a 1.000 sous en el codicil, a condició de que celebri i ori el Senyor Déu per la meva ànima. Per aquest temps, no sabem si de mà de Bernat de Fonollà o de la seva vídua fou afavorit amb el benefet de Sant Miquel. O sigui que a més el procurador també tenia el benefici de Sant Miquel per ell, que el primer havia fundat a l'església de Santa Tecla de Sitges amb una assignació anual de 400 sous. És possible que fos que Ramon Desplà fos familiar del senyor de Sitges, ja que en el seu testament hi trobem escrit: vull i mano que si algun prevere o clergue d'edat de més de 25 anys de la meva parentela fos trobat idoni per aquest càrrec, sigui preferit a altres preveres o clergues en la provisió de dits presbiteriats. O sigui que si són familiars seus, són preferits a l'hora d'ocupar els presbiteriats que ell havia instituït. Unia Ramon Desplà, així doncs, a la seva condició d'administrador de l'Hospital de Sant Joan, la de beneficiat a Sant Miquel, amb ingressos nominals de 1.000 sous, que no gran quantitat a l'any. És a dir, que ens havia 400 com a beneficiat i 600 sous com a administrador, encara que una gran part d'aquests 600 sous aniran a la seva butxaca. Per això que podem parlar de que tenia una nòmina de 1.000 sous a l'any, aquest senyor. Una vegada assolida l'administració, Ramon Desplà passà a enumerar per escrits el foli 1, 3 versos del quadern a guisa d'inventari els béns mobles i altres pertanyents a dit Hospital de Sant Joan. I diu en català antic, escriu Ramon Desplà en català antic aquí al quadern: amb gràcia de Nostre Senyor Deus, començ d'escriure en presència de dita Madonna i de molts altres que aquí foren presents, a manera d'inventari, tractaré d'aquest inventari, totes les coses que es pertanyen a l'hospital i a la capella de dit hospital. I llavors fa inventari. Primerament, trobé en la capella de Mundita l'altar de Monsenyor Sant Joan, aparellat de sobrealtars prims de lents, i tem altres sobrealtars grossos de drap d'estopa. I tem vol dir també, en català antic, que em sembla que encara es fa servir ara, una peça de cuir que no valia molt. I tem un davantal o pali de camallot barrejat que era estat de les vestidures de Madonna, de Blanca de Fonollà, l'una part verd i l'altra vermella. I tem un altre davantal que era de drap de lli, a senyal, o sigui, en l'escut de la vella, de la família vella. I tem un arca de pera de marbre. I tem uns corporals. I tem una tela pintada en què hi ha la senyal de Verònica. I tem una imatge semblança de Madonna Santa Maria, la qual és de fusta embotida. I tem una cortina blava d'estam i de lana. Estam o estamella és un tipus de llana. És un fil de llana, de llana curtit, la qual ja es començava a tinyar. Hi havia alguns escudets d'estamella, sigui de llana negra, a senyal dels Fonollà, la qual cortina estava fermada amb la paret darrere l'altar, o sigui que estava immediatament darrere l'altar. I trobé en un armari dues cartes de perdons, una cosa molt curiosa, és a dir, que es considerava injuriat, escrivia una carta de perdó, la feia autentificar per un notari i així es considerava perdonat. I Vam trobar un ou d'estruç que hi penjava davant de l'altar. Ara l'Isabel, si voleu, us explicarà el significat que té un ou d'estruç davant d'un altar.
Ara?
O al final.
Si voleu, sí, però
acaba
tu, ja l'explicaré.
Bueno, encara n'hi ha problemes.
Bueno, si voleu.
Bueno.
Vols que ho expliqui?
Explica, explica.
Acaba tu.
Va, acabo, jo acabaré. I trobeu, no, estem a l'ou d'estruç que penjava davant l'altar. I tem una lanta amb coberta que penjava davant l'altar. I tem alt sobre la capella, en un clocaret, una esquella. I tem dins la capella trobar 5 cairats, que hem dit que eren unes vigues, de fusta de coll de Balaguer. Ara passa a la casa dels pobres. I tem trobar a la casa on ja eren els pobres, primerament, 4 llits petits de peu amb àvols, que vol dir dolents, la paraula catalana antiga, àvols, d'àvols post que estaven sobre 2 fusts rodons. I tem 4 màrfegues. I tem 3 matalafs de drap d'estopa, que no són de gran valor. I tem 8 llençols d'estopa. I tem 3 cobertors d'estopa, de dins i de fora. I tem 4 flassades blanques, les dues noves i les altres dues havien ja servit. I tem 4 capçals. I finalment diu, i tem, après la dita casa dels pobres, trobar una altra casa mig descoberta en la qual no hi havia res. Ens eren priu de tot el veïnat. I tem, continua, la dita Madona Blanca donar a l'hospital al servei dels pobres una taula i unes tovalles d'estopa. I tem, en la dita església parroquial, trobar una viga d'olm que era estada de cuixa de gill, la qual era de l'hospital. A continuació de l'inventari, l'administrador Ramon d'Esplà va escriure: aquestes són les coses que jo procuré amb els honrats marmesors del dit senyor Bernat de Fonollà a OPS, és a dir, al servei de l'hospital. Primerament, 9 fusts dobles o necles de fusta de València, que n'hem parlat abans. I tem 17 cairats de fusta de Tibiso del Coll de Balaguer. I tem 60 canes és una mesura de longitud, sembla de 8 pams, de drap gros d'estopa que no fallia pus d'una quarta, del qual drap en continent, com jo vaig ser tornat a Sitges de Barcelona, on me l'ho donaren, amb voluntat a consell de Madonna, fiu fer un matalaf, on entraren entre coberta i la sobirana 9 canes d'estopa, i un cobertor on entraren 9 canes de la mateixa matèria. I la Madonna, o sigui la senyora, em donà l'estopa que fos a OPS, o sigui, al servei del dit matalaf i de cobertor. He pagat les mesions de cosir els dits matalaf i cobertor. I tem, fiu fer 2 màrfegues en les quals entraren 15 canes. La una amb els ops, és a dir, el seu servei, aquestes màrfegues, i l'altra on jeien amb Bord i en Llobet, aquests personatges que estan relacionats a l'hospital, després en parlarem, tro, que vol dir fins en català antic, tro amb Bord, pres muller, i se n'anà a Jaer en una casa sua. Puix servia aquesta màrfega a la serventa de l'hospital, que també parlarem després d'ella. I tem, fiu fer amb voluntat de Madonna, ve a cap de 2 anys, de dit drap, 3 llençols a OPS de dit hospital, en els quals entraren 10 canes i mitja. I tem, fiu fer de dit drap a OPS de l'hospital i dels pobres, un parell de llençols en què entraven 7 canes i mitja. I tem, recapté amb els honrats marmesors un llibre missal que el dit senyor on Fonollà havia ja fet fer, més encara era en poder de l'escrivà que no era pagat. Esclar, sense el missal no podien dir missa, i el Fonollà, que no pagava mai, doncs no li havien entregat encara el missal. Ells marmesors pagaren-lo. I tem, me donaren els dits uns rars barbesors un brandó de pes que sobraren quan la sepultura del dit senyor fos feta, que servís a l'altar de Sant Joan com se diria missa a l'oració del Corpus Christi. Bé, el contingut de la resta del quadern de comptes, és a dir, els folis 3 a 38, es divideixen en 15 anualitats, corresponent als anys 1327-1341. Cada anualitat es desglosa en ingressos o rebudes i en dates o despeses, com acostumen a fer els llibres de comptes. Bé, ara parlem dels ingressos. Els ingressos són de dos tipus, A, regulars i B, irregulars. A normalment els regulars es divideixen en A1, a cap de públic, i A2, rendes de cap d'ases. Això són els ingressos de l'hospital. A1, la cap de públic representa una ínfima part del total de les rebudes. Si veieu, aquest és el gràfic de la cap de públic. Representa una ínfima part del total de les rebudes, concretament el 2%. La quantitat màxima correspon a l'any 1329 amb una capta de 16 sous i un diner. I la mínima correspon a l'any 1638 amb 4 sous, 3 diners i un nòbul. Si ho reduïm a percentatge, la xifra més elevada correspon a l'any 1331 amb un 3,4%, o sigui que només el 3,4% dels ingressos eren deguts a la cap de públic. La més reduïda, la de l'any 1338, amb un 0,6%. Observis en el gràfic conjunt l'accentuada tendència a la baixa a partir de 1334, que és quan va morir la senyora de Carella, qui l'ànima mentre vivia de l'hospital. Després això ja va anar malament. Fet que s'ha d'interpretar com una pèrdua de pública confiança, de la pública confiança envers l'hospital. A2. La principal font d'ingressos són, sens dubte, les rendes de camp d'ases, amb un percentatge que representa el 88,12% del total. El més elevat percentatge és l'any 1338 amb un 99,6%, o sigui, aquell any quasi tots els ingressos van ser relatius a camp d'ases. I el més baix és l'any 1340 amb un 64%. L'any de majors ingressos fou l'any 1328 amb 1.114 sous, 4 diners i un òvul. Després hi ha això de les monedes i el fet. Ja l'hem passat, no? per indicar-vos que és un sou, que és un diner que valia 12 sous i que és un òvul que volia, que valia, no és igual, que valia un òvul que valia 2 diners. L'any de menors ingressos va ser el 1331, any de males collites a Sitges, amb només 324 sous i 4 diners. Segons la disposició del Codi Civil de Fonollà, aquest assigna a cada un dels presbiterats per ell instituïts la quantitat de 400 sous anuals i a l'hospital la quantitat de 600 sous anuals, que en la pràctica passaren a l'hospital el remanent de les rendes, o sigui, després de pagats els dos beneficiats, els dos presbiterats, el que sobrava de les rendes de camp d'ases passava directament a l'hospital, si se'n tenia en compte els 600 que havia otorgat. Podia ser sempre una quantitat superior als 600 o inferior, dependia de l'any. D'acord amb la clàusula del testament que afirma el residu dels dits rèdits, si tingui que ser dels dits rèdits de camp d'ases, tinguin que ser donats, això ho traduixo en llatí directament, al procurador de l'hospital esmentat. El territori del castell de camp d'ases, en temps de Fonollà, abastava una superfície de 12 quilòmetres quadrats aproximadament i estava confrontat, aquest és el límit del territori del castell de camp d'ases, i estava confrontat per la mar, la Creueta, el Picorb, la Penya del Llamp, el Puig de Sant Isidre, el Puig de Moronet, el Turó Rodó, va fer la línia, el turó rodó, el collet de la fita, la pell de riscla, la guardieta, el coll blanc, el puix d'espinol, la collada de Vallgrassa, la cosa de 448, que segurament és la que en el document de creació del monestir de Sant Vicenç és anomenada com roca sobre la font de les gallines, la serra de l'Aladern, el turó de la Casa Vella, el font de l'Aladern, que és l'actual font de la Mata, al costat de Can Llosa, el gorg de Pere Xoses, el coll de la Falconera, que és el pas de la Maladona, i de nou arribava al mar. Els caps de casa del territori que van retre homenatge a Bernat de Fonoreu l'1 de febrer de 1321 eren 28, però en realitat els caps de casa assentats a Camp d'Ases serien uns 15, ja que els 13 restants eren habitants de Sitges que tenien predis a Camp d'Ases. La primera notícia documental que tenim del castell de Camp d'Ases és de l'any 1067. De gran interès per a nosaltres és la conveniència feudal de 26 d'abril de 1154, en virtut del qual Bernat Armengol encomena a Pere de Sitges, el castlà de Sitges, la castlania de Camp d'Ases. A partir d'aquesta data, les dues castlanies van pertanyer a la mateixa persona, és a dir, a Sitges, a la família Sitges, i d'aquí és la causa que avui l'antic terme de Camp d'Ases formi part del nostre terme municipal, gràcies a aquesta conveniència de 1154. Bé, entre 1306 i 1323, Bernat de Fonollà va adquirir tots els dominis senyorials de Camp d'Ases. Així, el 3 d'agost de 1306, Agnès de Sitges, amb el consentiment del seu espòs Berenguer de Fonollà, fa donació a Bernat de Fonollà del castell de Sitges i Camp d'Ases, a canvi d'una pensió anual de 1.500 sous. El 17 d'octubre de 1320, Blanca de Calders, esposa de Guillem de Calders i filla de Bernat de Centelles, ven a Bernat de Fonollà per 27.000 sous tots els seus drets sobre el castell de Camp d'Ases. L'1 de desembre de 1321, el rei Jaume II cedeix graciosa i vitalíciament a Fonollà el mert i mig imperi i tota la jurisdicció civil i criminal alta i baixa dels castells de Sitges i Camp d'Ases. Finalment, el 30 d'abril de 1323, l'esmentat Jaume II ven per 8.000 sous a Bernat de Fonollà el domini directe i l'odial del castell de Camp d'Ases. Des d'aquest moment, Fonollà passa a ser senyor omnímode del castell i terme de Camp d'Ases, del qual podria disposar segons la seva lliure voluntat, és a dir, sense cap tipus d'entrebanc feudal. Ell era el propietari absolut. Observis que tant en el seu testament com en el seu codicil, el senyor de Sitges dona als beneficiats de les altars amunt esmentats i a l'administrador de l'hospital les rendes de Camp d'Ases. Però no queda clar a qui corresponia el domini, el qual a la seva mort passarà a la seva vídua Blanca de Vella per raó de dret dotal, però a condició sempre de lliurar-ne les rendes als sobredits beneficiats i administrador. Dites rendes consistien, segons una relació de 1327, en quines eren les espècies, melca, panís, mill, joves, tragines, oli, cabrits, anyells, llana i formatge. I segons un document notarial de 1330 en llatí, consistien en pa, vi, oli, pols, llana, formatge, tragines, gallines i vedells. Les tragines i les joves eren un dret feudal que obligava els emfiteutes a treballar en els camps de fer tragines, traginar per al senyor, i treballar les joves, treballar amb un pell de bous si el tenien, doncs obligava amb els vassalls a treballar durant uns dies a l'any, que podien ser 3, 4 o una setmana només, a treballar per ell. Però després això, les tragines i les joves havien passat a ser, perquè van ser anacròniques ja, havien passat a ser doncs una cessió en diners, o sigui que quedaven, que en lloc de fer les tragines i les joves, els vassalls li pagaven una certa quantitat. En un assentament o partida del quadern corresponent a l'any 1929 i llegim: ítem, rebi 600 sous i 8 diners, els quals l'ha dit, això ho escriu l'administrador, els quals l'ha dit honrada Madonna, me fiu lliurar així com en diners com en plat. És a dir, que les rentes de Camp d'Ases eren en diners i en part en plat i en espècie. I, les coses, i altres coses que ella feu vendre i estimar de les rendes del castell de Camp d'Ases, pagades mesions i salari d'en Borràs, que aquelles havia ajustades, o sigui, aquest Borràs una vegada donada el material en espècie ajustava, és a dir, establia quina quantitat corresponia a aquesta espècie, és a dir, en diners, doncs aquest Borràs, una vegada pagats els beneficiats, romangueren nets a l'hospital 601 sous. El tal Borràs havia estat claver d'en Bernat de Fonollà i segurament també era claver de la Blanca d'Abella. Bé, ara parlem dels ingressos irregulars. Ara hem parlat dels ingressos regulars. Els ingressos irregulars provenen en part del compliment de la clàusula testamentària que diu: els lluïsmes que provenguin del castell de Camp d'Ases els tinguin els altats sobredits i el procurador de dit hospital. Val a dir, cada un d'ells la tercera part, fetes abans, ja dividida abans en tres parts. O sigui, dividida en tres parts, una d'aquestes terceres parts, el del lluïsme, li corresponia amb el procurador, amb l'administrador. Diu, i un exemple d'això és una partida del quadern referent a l'any 1337 que afirma: ítem, haguem, diu l'administrador, l'aluisme o terç d'en Bernat d'Esplà, que segurament era el germà seu, per una compra que feu a la terra erma i laurada que na Porrella i son fill havien dins el terme del castell de Camp d'Ases. El terç, el lluïsme, pujava 90 sous. Eneguem el terç L'Ijaquim a ell del terç. He puix 10 sous més, quan tal com aquella terra del senyor no valorava res, ens estava erma i no feia ningú profit. Fetes dites parts, venen a l'hospital 30 sous. És a dir, tenia que pagar la tercera part, que eren 30 sous. Li deixa, el faig aquí, li perdona 10 sous, però després li torna a recobrar aquests 10 sous perquè per culpa de que la terra no estava erma i per això d'aquesta punició. O sigui que al final ell li cobra tot el lluïsme. En part provenen també d'entrades no previstes, com ho trobem en una partida de l'any 1332 on hi ha escrit: encara la molt honrada Madona Blanca de Mundita, malgrat meu, escriu per força, per son poder, però està honrat Bernat Guillem de Ribes, que era el castlà de Ribes, com aquest cobria la sala sua del seu castell, quatre necles o fus doblers de fusta de València, la qual era de l'hospital. Emperò, per aquells fusts, l'ho dit en Bernat Guillem, feu donar amb un poder a raó de 20 sous per fust, 80 sous. Aquestes necles eren per a la construcció del castell nou de Ribes, que es feia construir el castlà de Ribes, que no és el senyor de Ribes, no cal confondre amb el castlà de Ribes, que el senyor de Ribes vivia a Sitges. Tots els últims senyors de Ribes, a partir del castlà, que és el que està enterrat a la capella, a l'església de Santa Tecla i Sant Bartomeu, tots els senyors de Ribes viuran aquí a Sitges, el lloc denominat Hospici dels Ribes, o bé més tard a Santa Bàrbara, que la van adquirir, la quadra dels Gasons, que ells van adquirir. Tot el seu caràcter variable, els ingressos irregulars representen el 9,8% del total de les rebudes. Ara parlem de les despeses. Existeixen dos tipus de despeses de l'Hospital de Sant Joan: A, ordinàries i B, extraordinàries. Les despeses ordinàries, per la seva part, es desglossen en despeses relatives al personal, despeses inherents als pobres, malalts i viandats i despeses relatives a l'oli. 1. Pel que fa al nombre A, parlem de les despeses relatives al personal i serveix l'ocasió per parlar de quin era el personal adscrit a l'hospital en aquell temps. Diu, pel que fa al nombre i funcions de l'Hospital de Sant Joan, posseïm una breu referència en un escrit extès pel administrador Ramon Desplà l'any 1328, que es custodia en el fons de la Marmesoria de Benet de Fonollà, de l'arxiu de la capitular de Barcelona. En aquest breu escrit hi trobem llegit: ítem, cal proveir l'hospital, està en català, que som 5 persones, és a dir, que el personal de l'hospital custodien 5 persones. Això és a saber, jo, en Ramon Desplà, en Pere Lobet, en Bosch de Fonollà, heu un massip, un mosso, que té les claus, és una fembra que fa els llits i pensa en els pobres. Pensar en aquell ser m'ho de cuidar, tenir-ne cura. En el català d'aquella època. Bé, parlem de l'administrador i procurador Ramon Desplà, que cal recordar que, també és beneficiat a l'altar de Sant Miquel, de la parròquia de Santa Tecla, hem parlat més amunt d'ell. Doncs bé, a les dades i despeses a provisió de l'any damunt dit, on pot llegir, primerament, compte per provisió de menjar de mi mateix, he per al llit, foc, llum, tovalles, olles, cantis, ampolles, escudelles, talladors i moltes altres coses que són a servei d'hom, entre totes les coses damunt dites, per cada jorn, 8 diners, que fa l'any 12 lliures, és a dir, 240 sous. L'administrador reservava per ell mateix, doncs, aquests 240 sous. Ítem, per vestir, per calçar a mi mateix, així com a procurador administrador de l'hospital, o sigui, per les seves sabates i els seus vestits, altres 100 sous, i 240 més 100 sous, fan un total de 340 sous, quantitat que cada any, de forma, regular, s'esmerçava per a la provisió del Ramon Desplà. O sigui, aquesta part anava només per ell personalment. Sobre en Bosch de Fonollà i en Pere Lobet, que formen les altres dues persones que cita aquell escrit, una clàusula del testament d'en Fonollà afirma: a més, vull que en Bosch de Fonollà, que viu amb mi en el castell de Sitges i que pateix d'una de les seves tíbies, i en Lobet, que jo mantinc per amor de Déu, tinguin aliment i vestit en dit hospital en tot temps de la seva vida idònia, a coneixença del procurador de dit hospital. A més, li hago a Bosch de Fonollà 100 sous, això és el seu testament. Doncs bé, d'en Pere Lobet no en tenim cap notícia, almenys no en tinc cap notícia. En canvi, sabem que en Bosch de Fonollà era fill natural del casal de Sitges, Berenguer de Fonollà, el marit de l'Agnès de Sitges, i per tant, parent d'en Bernat de Fonollà. Estava casat amb una tal Romia, o sigui, era un bor, però un bor de Fonollà, era un bor noble. Estava casada amb una tal Romia. Un altre bord de Fonollà, no sabem si el nostre o un altre, va ser batlle del districte de Balaguer en el terme del castell de Tivissa. Després també trobem un bord de Fonollà que és batlle el 1950 i següents del castell de Camp d'Àsens. No sé si aquest bord de Fonollà és el mateix o segurament un fill seu. Per la seva provisió, en Bosch de Fonollà percebia cada any, des de 1328, de forma regular, 240 sous. I en Pere Lobet, fins al dia del seu traspàs, esdevingut el 25 d'abril de 1331, percebia 200 sous a l'any. Però que fa el massip al mosso, el quart element del personal de l'hospital, en una partida del quadern de comptes referida al 1327, hi ha escrit: ítem, també, per un massip, i aquest any estic amb mi, que com jo anava per afers de l'hospital a endreçar, romania a vegades a l'hospital per guarda i per aïllar a pensar els pobres, o sigui, per tenir cura dels pobres també, i pues, a vegades em seguia a pensar d'una bèstia, o sigui, tenia cura de la bèstia, del cavall o del que tenia, com jo anava sa i la per als afers de l'hospital. Rep de provisió 6 diners per dia per menjar, el que munten a l'any 150 sous. I continua més allà. Ítem, per saulada, per vestir, per calçada, dit massiu, altres 60 sous, total 210 sous. I en una partida o assentament del següent any, 1328, hi llegim, ítem, compte per un massiu que tornà altre any amb mi, a servei de dit hospital, que jo hagué molt a treballar per defendre els homes de Camp d'Ases del bombatge. El bombatge és un dret que es tenia que pagar la corona cada vegada que hi havia un nou rei. I els de Sitges estàvem exents del bombatge, però els de Camp d'Ases se'ls exigia. I ell amb això va defensar, va aconseguir que els veïns de Camp d'Ases no paguessin aquest dret. Per manià, erro, per menjar, dit d'això, dit massiu, per menjar a raó de 5 diners al dia, munten a l'any 150 sous. I tem per calçar i per vestir i per solada del mateix 60 sous. Total 150 més 60, 210 sous. Passat aquest any, on prescindirà dels serveis del massiu, potser que només hi va estar durant 2 anys. La serventa, que és la que després serà l'hospitalera, la serventa que, com hem dit, fa els llits i pensa en els pobres, també en les seves estones de repòs filava al servei d'un hospital, el que produïa un endès complementari anual de 20 sous per a dit hospital. Les despeses per a la seva provisió eren de 190 sous a l'any, tal com queda reflectit en les següents partides del quadern. Ítem per la serventa, per menjar, segons que damunt és dit, a raó de 5 sous per dia, munten a l'any 150 sous. Ítem, la serventa mateixa, per solada, per vestir, per calçar, 40 sous. Total, 190 sous. Observis que el personal de l'hospital estava jeràrquicament organitzat pel que fa a les provisions. L'administrador percebia per ell 340 sous a l'any, Borda de Fonollant percebia 240, Pere Llobet 220, el Massip 210 i la Serventa 190. I ara ens preguntem, i els pobres? Doncs aquests pobres només percebien a l'any 126 sous de mitjana. Jo no comprenc com en tan pocs sous podia... O sigui que això, d'aquí deduïm que només, després ho direm, que només el 12% dels ingressos han anat a pagar als pobres. Bé, passem a parlar dels pobres, que de la segona part, és a dir, dels pobres. Acabem de veure que amb la seva provisió l'administrador percebia 340 sous anuals i la serventa, la menys afavorida, en percebia 190. Doncs bé, els pobres se'ls reservava per la seva provisió entre 100 i 200 sous amb una que fa una mitjana de 126 sous a l'any, que és una quantitat miserable. Tot i amb això, aparentment, els pobres estaven ben alimentats. Així es dedueix de la partida relativa a l'any 1327, on hi ha escrit ítem, conté per la provisió que he fet aquest any en els pobres, malalts, orfes, i altres anadors i venides, i altres vergonyants, així com són, parlava que els hi donàvem als pobres, pols, gallines, sucre, prunes, magranes, pa, vi, faves i altres coses que seria llarg de tallar per menut. O sigui que aparentment no estaven ben alimentats, però no sabia cantar com pogués ser tots aquests aliments només en 120 sous. Diu, aquest any van lliurar per als pobres 120 sous, van lliurar l'administrador, que representa el 8,4% del total de les despeses d'aquest any. Per als anys d'aguda carestia, com fou el 1333, el que els cronistes coneixen com el mal any primer, l'administrador augmenta la provisió a 200 sous, fa un esforç i esmerça per als pobres 200 sous i ho justifica mitjançant la següent partida. Ítem, compte per als pobres, sans, malalts, i altres viandants que aquest any són declinats a l'hospital n'han rebut de provisió i després faig. I continua. Que aquest any era forma l'any de carestia. E per força o per grat, els pobres s'emetien a l'hospital, com no podia dir de no. O sigui que els mateixos pobres que ja s'alçaven a l'hospital a rebre una petita provisió. Això ho justifica dient que aquest any va esmerçar 200 sous per ells, que representava el 19,73 en les despeses de l'any. Bueno, això ve més tard. Després tinc aquí una relació, és aquesta. I això després. Per exemple, l'any 1327 la quantitat esmerçada per les proves és 20 sous, que correspon al 8,4%. 8,4% del percentatge. El 1328 són 120 sous, el 1329 120 sous igual, el 1330 150, una mica més, el 31 120 sous, el 32 150 sous, el 33, que és aquest l'any primer, aquest de que, no es pot, de que els pobres venien a l'hospital a demanar aliment, 200 sous, que és el 19,73%. El 1334, 120 sous. El 1335, 130 sous. El 1336, 120. El 1337, 120 més. El 38, 100 sous. El 39, 120 sous. El 40 i el 41, 100 sous. Que fan una mitjana anual de 126 sous que corresponen a un percentatge anual del 12, del percentatge total del 12,29% de les quantitats esmerçades. O sigui que només el 12,29% dels ingressos anaven als pobres, de mitjana. A tres, les despeses relatives a l'oli són conseqüència d'una causa del compliment de la clàusula del testament de Fonollà que afirma: vull que el procurador de dit hospital tingui, hagi de tenir en cada un dels altars sengles làmperes que li cremin de dia i nit perpètua i incessantment. També que tingui i hagi de tenir una làmpada al dit hospital que li cremi de nit al servei dels pobres. Amb l'oli, val a dir, el suficient oli per a servei de les esmentades làmperes. En realitat eren quatre làmperes, no tres, o llànties, que en diguem ara, de les quals, perquè a més les tres ja esmentades, o sigui, dues per als presbiteriats i una per als pobres, també fou col·locada una quarta làmpera que no estava prevista a l'altar de Sant Joan Evangelista de l'hospital. El procurador o administrador canviava i substituïa l'oli de les làmperes fetes molt bé, i així ens ho veiem, per exemple, en la partida del quadern referent a l'any 1327, on hi llegim: ítem, compte per a quatre llantes que són tengut de tenir, això s'ha sabut, tres que cremen de dia i de nit, i una que crema de nit a servei dels pobres, a raó de tres sous, al quartar 21 sous i 6 diners. Aquestes partides es permeten conèixer el preu de l'oli a Sitges durant els 15 anys. Sí. Durant els 15 anys que va estar el quadern. Sí. Aquí podeu veure que el 1331 el preu de l'oli va pujar a 5 sous al quartar. El quartar en la mesura de per a litres que equivalia a 4 litres. I després mireu, podem mirar que en canvi els últims anys que foren més pròspers per a Sitges, especialment a l'any 1341, el preu de l'oli va baixar a 2 sous i 6 diners, és a dir, la meitat del que valia en 1331. Bé. Les llànties fetes molt bé eren puntualment substituïdes. Així, per exemple, l'any 1336 hi llegim: ítem, costaren 3 llànties que es trencaren en l'auditany 15 diners. i en l'any 1939 intent costaren tres lantes que han dit any i que foren en dit any trencades sense diners. El prop mitjà d'una llàntia en aquest any era de cinc diners i un òvul. Cada lampa, sabem, per exemple, que les llànties costaven al mercat la meitat d'un sou. Les despeses extraordinàries representen una mínima part dels gastos anuals de l'hospital. Per exemple, per l'any 1927 trobem que només hi trobem per les despeses extraordinàries dues partides. Ítem comprar una creu a Ops de l'altar de Sant Joan, que no n'hi havia gens, que costà 15 sous. Això és una de les despeses extraordinàries. També ítem donar en bord de mateix any, donar en bord de Fonollà per coses medicinals que havia obst a la seva cama. És l'única vegada que trobo relació amb els malalts, amb despeses que es fan a favor dels malalts, perquè amb els pobres no he trobat que tingués cap medicina per donar-los, i almenys no consta, i crec que per les quantitats que esmerçava tampoc no en donaven gaires. En total, 15 més 10 fan 25 sous, que representen només l'1,60% del total de les despeses d'aquest any, i els anys següents més o menys eren similars. I aquí valien, per exemple, l'any 38, que valia el 2,80%, i etc. Els altres anys ho dic bé. Bé, ara aquí vull fer un comentari al gràfic. Aquí, amb aquest gràfic... No. Sí, aquell que hi ha. No, aquest, l'altre d'abans. Sí, aquell d'allà. Sí. Mira, no, aquell. Aquest. Sí, mireu, a la part alta del gràfic representen els ingressos que rep l'hospital, i a la part de sota les despeses. Veureu que hi ha un dèficit enorme. Per exemple, l'any 1331, que fou un mal any per a Sitges, Només ingressaran 336 sous, però en canvi les despeses pujaran a 1.108 sous, amb un dèficit de 722 sous. Jo només tenia una explicació, que era que la senyora proveïa a cobrir aquest dèficit, que era un dèficit molt elevat. Ara bé, després morta la senyora, el dèficit ja es fa més estret, i fins i tot hi ha dos anys, passa el d'això, hi ha dos anys, mireu aquesta curva, que hi ha fins i tot superàvit. Ara passa aquí. Aquí no cal que us llegeixi, aquí no cal que us llegeixi, veieu els ingressos i despeses, dèficits i superàvits. Sí, no cal que la llegeixi tota, que no acabarem mai. Aquí ho podeu comprovar, ho veureu que només hi ha dos superàvits. I sempre cap al final del període, quan la senyora ja no hi era. Bé, acabo. Cloenda. Cloenda, 1341-1342. En la visita pastoral del 23 de desembre de 1341, el bisbe Ferrer d'Abella, germà de la senyora de Sitges Blanca d'Abella, ja difunta, es va assabentar que els pobres acollits a l'hospital no eren ben tractats. Els parroquians van denunciar al bisbe que el procurador Ramon Desplà tractava impròpiament els acollits, els quals algunes vegades són morts i no són vistos a la mort. Això de que són morts i no són vistos a la mort, m'imagino que no seguia el ritual que s'exigia per l'enterrament d'una persona cristiana, o sigui que els enterrava de qualsevol manera. Interrogat pel bisbe sobre l'estat de la parròquia i dels parroquians i sobre la vida dels clergues, va respondre: en totes coses Totes les coses estan bé, excepte que Ramon Desplà juga a la plaça als daus i les teules. Sí? Passades unes setmanes, entre el 21 i el 25 de gener de 1342, Berenguer de Papiol, ardiaca del Penedès, i Bernat Rovira, canonge, procuradors de l'Almoina dels pobles de la Seu de Barcelona, prengueren possessió del castell, vila i terme de Sitges i reberen l'homenatge dels seus homes i de les dones. També les dones caps de casa també participaven a l'homenatge que es tenia que retre el senyor. El dia següent, dissabte 26 de gener, els procuradors es personaren a l'Hospital de la Vila i ordenaren aixecar inventari de les coses trobades a la casa dels pobres. Aquí trobem un altre inventari que és molt breu, només parla de la casa dels pobres, de 1342, i veu la diferència entre el primer inventari i aquest, com ha anat tot degenerant en temps d'aquest administrador. Diu l'inventari. La tradueixo de llatí, diu. Primerament, a la casa dels pobres, no a la capella, primerament trobaren en un llit que es troba junt a la porta del dit hospital alguns posts amb pals o màrfaga, també un matalàs de pell de boc amb cobertes de cànem, també un cobertó blanc d'estopes, també una certa flaçada vella, també un capçal de plumes. Aquell llit estava bé. Doncs. També en la dita casa, un altre llit, junt a l'abans esmentat, val a dir, vam trobar alguns posts de poc valor, amb alguns trossos trencats de màrfaga, amb alguns pals i amb un matalàs ple d'estopes amb cobertes velles de cotonina, també una bànova d'estopes, també una flaçada vella, amb algunes llistes vermelles i també un capçal. Aquestes llits encara estaven relativament bé, però el següent diu també, junt a l'abans dit llit, un altre llit, que era, val a dir, una màrfaga sobre una certa porta, diu la paraula llatina, ja no va bé, la tradueixo per porta, que no sé el que és, però no, que allí era el lloc dels posts, o sigui que uns suports per als ports, un suport per a llits que no corresponien, i va dir també un matalàs de pell de boc, d'estopes, cobertes de pànem, també dues bànoves o cobertors blancs vells, també un tros de flaçada i també un capçal. També, a part, pel quart llit, a terra, que ja no tenia ni post, un matalàs trencat d'ínfim valor i un coixí. El mateix dia 25 de gener, els procuradors Berenguer de Papiol i Bernat Rovira, en presència del notari Simó de Barceló i de sis testimonis, convidaren Ramon Desplà, tenent de l'hospital, a presentar-se per tot el mes de febrer a la ciutat de Barcelona, disposat a rendir comptes davant de 10 procuradors de la seva administració i procuració dels béns de l'hospital. Després, per mi, hi havia el període de silenci, jo no trobo res més d'ell. Dic, possiblement Ramon Desplà fou destituït, ja que no he trobat cap notícia relativa a la seva persona. Bé, ja està.
Gràcies, Jacint. Suposo que ja heu donat que sap tot, cada moment, de tot el que ha passat i d'això l'hospital, però després dirà d'un altre lloc també està, tot ho té, dia per dia. És a dir, no us he enganyat quan vaig començar, quan he començat, veritat? Sí. Vale?
Però, bé, ara parlarà de l'ou d'estrus.
Com vol que parli de l'ou d'estrus?
Sí, home, sí, que també...
Que li va agradar, li va agradar.
El simbolisme molt curiós, també t'he sentit prestat.
Perdoneu, però bueno, és que li va agradar quan li vaig explicar. En el, quan es fa l'inventari es diu que penja un ou de l'altar, de dalt ja un ou. Clar, això sorprèn, no sé si algú, suposo que algú ja ho sap, o, però bé, us ho explicaré. Clar, això que pengi un ou sorprèn, però no, perquè us crec aquí, jo... Ah, però us ho passo, per exemple, aquesta obra que la veureu, que busca penja, de la part de dalt, que és l'obra del Piero de la Francesca, i bé, penja aquí el veieu més bé, veu? Penja aquest ou, no? Clar, l'ou es troba, per exemple, espereu, ho tinc per, bueno, igual, per no equivocar-me, això es treu de Sant Agustí. De Sant Agustí, en un dels seus llibres diu "Spes in ovo cuia vita puli encara no existe". És a dir, després innovo, o sigui que l'esperança està a l'ou, que és el que significa, és l'esperança, de fet és la idea de l'esperança. Quan en el món medieval hi ha tres, en comptes, el món barroc, per exemple, la fe es posa a través d'un calze amb una sagrada forma. L'esperança és un arc, una com es diu, que es posa una, oh, si us ho deu-me, del barco, que com se diu, quan es surt ara, un ancla, una àncora, no? I l'esperança i la caritat és la figura amb dos personatges, en canvi amb dos nens que ajuden, una dona que ajuda amb dos nens, però en canvi en el medieval no és així, o sigui, hi ha tres aspectes, o sigui, la fe, la idea de la fe és un peix, o sigui, que és Crist, no? El símbol de Crist, fe amb Crist, no? Ictus, clar. L'esperança és un ou, i la caritat és un pa, és el pa. Vull dir que això és menys conegut del que és llavors. És clar, en aquest cas Sant Agustí diu, per entendre, "Spes in ovo cuia vita puli non dum est, sed futura en ec iam videtur, sed auduc esperantur", ja ho dic bé. És a dir, és clar, què vol dir això de l'ou? O sigui, l'ou no se sap el que hi ha dintre, però hi ha una vida, no? Hi ha l'esperança, i l'esperança d'una vida a través del que sortirà d'allà, però no hi és. Clar, és l'idea de l'efecte de l'esperança, no? I aquí es veu perfectament, veieu que és tot, amb aquesta es veu, que no, pas, ojalà tinguéssim aquesta aquí Sitges, però fixeu-vos que tot està, i està, fixeu-vos, està posat en una petxina. I la petxina, què és el que significa? És quan tu voleu dir, que es diu encara en alguns països, diu, mal dit, però bé, és l'interior on es forma la persona, no? On es forma el fill, el nen, la persona a l'interior. I aquí està aquesta l'idea, simbolitza, i aquí està, surt aquest ou que surt d'aquí, l'esperança, que l'esperança en un futur. Què ha vingut aquest nen a fer? Fireu-vos que és un eix que tot va per aquí, tot surt d'aquí dalt, de la part de dintre de la mare, diríem, amb el símbol, i va cap aquí, i porta, on te porta? Porta cap a la verge i cap al nen qui és. O sigui, tot és un eix, o sigui, que marca perfectament aquesta idea, no? Però, clar, jo ara he explicat això, em sap greu de posar-me aquí a explicar aquesta cosa, no? Però és interessant perquè aquest ou el teníem amb aquesta idea, no el tindríem amb una altra, sinó que el posaven per veure aquesta idea de l'esperança. La idea de l'esperança. L'esperança en què? L'esperança amb la resurrecció, amb l'esperança en un futur, etcètera, no? Amb una idea d'una vida futura. I està posat gràcies a què? I qui és l'esperança? Però l'esperança és aquest nen que està aquí, o sigui, la verge, que és el símbol de la a través, la part aquesta de la petxina, que és la idea de la figura que està de la verge, no diríem la puresa de la verge, i ja està l'ou que està aquí, i va seguit l'esperança, què farà? A partir d'aquest nen que neix al dintre de la mare, s'aconseguirà la resurrecció, la vida eterna, no? I és molt interessant, i aquesta obra de Pere de la Francesca, fixeu-vos que tot aquí, us he posat aquestes, que totes les línies van a parar a la verge, tot el que és, totes les línies van a parar a la verge, que és marcant, que és el que dona la possibilitat de que hi hagi aquesta nova vida eterna a través del seu fill. No sé, és una cosa, ara s'ho he explicat aquí ràpid, però és una cosa bonica de saber. I llavors aquest ou, per això es tenia a les diferents, amb aquesta idea de la resurrecció. Però res més. Gràcies per haver-me fet propaganda de fer això. I ja s'ho faré. Val. Bé, gràcies Jacint. Gràcies a tots vosaltres tanca l'acte.
Bé, moltíssimes gràcies, Jacint, i moltíssimes gràcies, Isabel, també. Rebem el que ens has dit,
sí,
del gran llegat que té de documentació,
sisplau, que és el que més podria.
Que evidentment que ha de ser un llegat per Sitges. Jo només dic que avui, com s'ha dit, comença la celebració d'aquests 700 anys de l'Hospital Sant Joan, que durant tot aquest any es faran diverses actuacions, sobretot, com s'ha dit al principi, per apropar a l'hospital als sitgetans i els sitgetans a l'hospital, no, com es diu, però és evident que, com ens han explicat, jo crec que queda molt clar en com diem aquí, 700 anys de cura i de compromís. Crec que ha quedat claríssim que el senyor Bernat de Fonollà en els seus inicis el que volia era això, era la cura, perquè al final era estar curar i atendre, donar hospitalitat, no, en aquests malalts o en aquests pobres, i que per tant encara ara 700 anys després estiguem encara amb aquesta cura, per tant ha estat aquest compromís. I això evidentment és gràcies, s'ha de dir que és gràcies a tota la gent que durant aquests 700 anys ha passat per l'hospital. L'ha cuidat, l'ha curat, ha mantingut aquest objectiu, i això crec que com a sitgetans i sitgetanes ens ha d'enorgullir moltíssim, així que moltíssimes gràcies a tots els que han fet possible. I gràcies a les patrones, a l'administrador, al Jordi Sanz de l'hospital, per l'organització d'aquests 700 anys, que seran molt profitosos, gràcies també al grup d'estudis sitgetans, i gràcies a tots els que formeu part, i totes les xerrades que avui comencen, que evidentment seran força interessants per conèixer molt bé aquest llegat que tenim. Així que ara penso que hem de recordar que hi ha una petita copa aquí al claustre i continuarem celebrant, sobretot recordar-vos que el dia fort crec que serà el dia 24 de juny, que és Sant Joan, i que evidentment us esperem a tots i a totes allà. Moltes gràcies.
Molt bé.